89.6 FM. Cope Menorca.
Molt bon dia, Menorca. Es matí de Menorca a les 12 i 23 minuts. Una cordial salutació de Miquel Àngel Pons en nom des que fa impossible aquest des de ràdio. Com us farà arribar fins a la 1:30, avui dimecres, amb unes sensacions especials. Shakespeare in Love, amb una música d'aquestes romàntica, molt xula. Però abans tindrem ara d'aquí uns momentets una comunicació amb el responsable de projectes, de nous projectes de gas natural Fenosa. Saben vostès que fa uns dies es va presentar a Menorca el pla que té gas natural Fenosa d'implantar gas a totes les nostres illes. Sabrem com ho faran, amb quins terminis, quins avantatges suposarà per als clients. Repassaran l'actualitat, tindrem els comentaris sobre aquesta actualitat d'en José Barber, informació esportiva, el comentari d'en Joan López. Els temps d'en Toni Pons Fluixà, com cada dimecres, en coses del camp, en coses de temps antic i aquestes sensacions que vos comentava de Shakespeare in Love. Bé, i fem la primera pausa i tot d'una, entrem a matèria. L'Ajuntament de Laior anuncia per el proper dissabte, dia 24, la fireta de tardor, amb els productes de temporada, fruites, confitures, mels, embotits, amb el gust de les nostres tradicions, rebosteria, bunyols i xocolatis, amb els articles per celebrar Tots Sants i Halloween, espelmes i flors, fireta de tardor, dissabte a la plaça del Ramal, degustacions de xocolata i desfeta i paella dedicades a causes benèfiques, amb música i amb animació infantil, matí i capvespre. Dissabte, visita Laior i sa quarta fireta de tardor. Ajuntament de Laior, amb ses tradicions, fent poble. Continua la Cope, es matí de Menorca. Fa uns dies, Gas Natural Fenosa va presentar a Menorca el projecte d'implantació del gas natural a la nostra illa. Es farà per etapes, per poblacions. Anem a saber quina és idea, com es farà, quines avantatges tindrà per als clients, per als consumidors, l'implantació de gas natural a la nostra illa. Per això tenim comunicació amb en Juan Manuel Belda, que és responsable de noves poblacions i infraestructures de gas natural distribució. Juan Manuel, molt bon dia. Conta-nos en què consistirà l'implantació d'aquest nou sistema de gas natural aquí a la nostra illa Menorca.
El gas natural distribució ha sigut l'empresa adjudicatària de l'execució de les instal·lacions de distribució de gas natural a l'illa de Menorca. Vale, el projecte de gas natural distribució és un projecte complet de gasificació de tota l'illa. És un projecte que aportarà una nova energia competitiva a l'illa amb moltes avantatges pels clients i per als ciutadans, per al sector turístic, i considerem que és un projecte rellevant per als propers anys a l'illa de Menorca. Uh-huh.
Amb quines fases es faria? Quina és l'idea que té gas natural? En quin temps es faria primer a Mos, Ciutadella, a les altres poblacions? Com es faria?
El projecte, com comentava, és un projecte integral, vale? Vol dir això, que nosaltres hem plantejat la gasificació dels 8 municipis, nuclis urbans que componen l'illa, i a més tenim previst aportar el gas natural a 12 entitats costeres que també entren dins del projecte. El termini del projecte són 4 anys, però vull dir, sí que nosaltres plantegem la gasificació dels nuclis principals en els 4 mesos des que hem obtès l'autorització d'execució.
Molt bé. Vale. Uh-huh. Fan falta moltes infraestructures, és a dir, els ciutadans notaran moltes obres, no sé, s'aixecaran els carrers, què passarà?
En principi, qualsevol infraestructura, no?, que s'ha de fer, pues, comporta unes obres, no?, per a poder establir aquesta infraestructura. Cal assenyalar que nosaltres, com a Gran Natural Distribució, hem desenvolupat tecnologia per poder facilitar aquestes obres i de la forma amb menys impacte possible. Treballem en ritmes d'execució que tracte de minimitzar aquest impacte en el ciutadà. Bueno, són obres ràpides, que la raça és petita i podem avançar ràpidament i la durada, o sigui, que pràcticament els ciutadans no tinguin impacte en el seu carrer més enllà d'una setmana.
Molt bé. I després, a partir de que Gas Natural tingui la seva infraestructura implantada, sí, per als clients, per als consumidors domèstics, s'ha de fer també molta obra després a casa seva, o ja depèn una mica de cada edifici, de cada comunitat de vivendes?
expliquem una mica, no? Jo cal assenyalar també de la pregunta anterior, també volia assenyalar que també que tindrem en compte les particularitats de l'illa de Menorca. Òbviament, en el període estival nosaltres no mantindrem de sobres el mateix ritme que tenim a la resta de l'any, perquè és un tema que també, també hem tingut en compte. I respecte al que comentes en aquesta pregunta, vull dir, nosaltres desenvolupem la infraestructura del carrer, vull dir, les infraestructures, les xarxes de distribució de gas, I després, vull dir, sí que facilitem la connexió de nous punts de subministrament. La nostra vocació és oferir aquesta connexió als clients que vulguin el subministrament de gas natural. Per això, vull dir, que cal que aquests clients facin instal·lacions receptores de gas, vale, i que es connecten a les nostres xarxes, no?
Per això ja cadascú que contacti amb el seu instal·lador de confiança i l'assessorarà, suposo, no?
Sí, en principi, vull dir, aquesta instal·lació és una instal·lació que contracta, òbviament, el client en un instal·lador que té que estar autoritzat, pot optar a qualsevol a les ofertes que hi ha al mercat. Nosaltres facilitem, això sí, vull dir, tenim mecanismes per facilitar aquesta contractació, vull dir, en les empreses que treballen a l'illa, que contarem amb totes les empreses instal·ladores de l'illa per treballar. Nosaltres treballem amb mecanismes d'oferta pública en la que qualsevol empresa pot col·laborar amb nosaltres.
Molt bé. I per un client quin estalvi suposarà? Ara tenim, la gent escalfa saigo, cuina amb l'energia elèctrica. Els clients que es passin a gas, quins avantatges tindrem, tant pràctiques com econòmiques?
Òbviament, vull dir, l'energia, el gas natural, vull dir, com a energia, és una energia molt competitiva, vull dir, i té molts avantatges a nivell econòmic, no? Òbviament, és l'energia de subministre continu més econòmica, que comporta estalvis des del 25% que té un client en consumir gasoil fins a... O sigui, quan parlem de comparatius d'energia elèctrica estem parlant de vora 100%, vull dir, estem parlant de que el consum de gas natural reduís a més de la meitat la despesa que tenim en energia elèctrica. O sigui, òbviament és un dels grans avantatges del gas natural, que a banda del tema econòmic, doncs, té tres avantatges, no? Tenim que parlar també del confort, tenim que parlar també d'avantatges mediambientals, no? Vull dir, perquè és l'energia convencional, no?, que menys més contaminació a nivell local emitís, vull dir, pràcticament no hi ha contaminació, i són molts avantatges que nosaltres esperem aportar a l'illa.
Sí, m'imagino que també amb us dades que aquesta instal·lació de gas també arribarà a nuclis turístics per als empresaris hotelers que tenen grans instal·lacions. Clar, també deu ser interessant perquè s'estalvi serà considerable.
Sí. Jo crec que un dels sectors més importants que es notarà a l'illa és l'opció, no?, per al sector turístic d'aquesta energia, no?, que òbviament a tres indrets on ja n'hi ha subministrament de gas natural, pues és un vector, vull dir, els costos energètics són importants per al sector turístic i estem parlant d'estalvis que en major part dels casos superen el 50% de la seva factura energètica. O sigui, òbviament és un puntal, no perdeix.
Molt bé, estarem al tanto i davant aquesta implantació del gas natural a la nostra illa, 4 anys de termini d'execució, avantatges per clients particulars, per empresaris, per zones turístiques, i de tot això n'hem parlat amb en Juan Manuel Belda, que és el responsable de noves poblacions i infraestructures de gas natural en distribució. Juan Manuel, moltes gràcies i res que sigui un èxit aquest nou projecte de gas natural aquí a la nostra illa.
Pues moltes gràcies a vosaltres i esperem com vosaltres que sí que puguem aportar el millor per l'illa.
Gràcies i molt bon dia.
89.6 FM, Cope Menorca. Blanco, rojo, azul, verde, de esta marca, de la otra, ¿y a qué precios? Hay para todos los bolsillos.
Ven a la Feria del Vehículo de Ocasión los días 23, 24 y 25 de octubre en Ciutadella, zona aparcamiento Passeig de Sant Nicolau, frente a la Plaza dels Pins.
Todas las marcas, colores y modelos totalmente revisados, a los mejores precios. Feria del Vehículo de Ocasión, días 23, 24 y 25 de octubre, te esperamos en Ciutadella, zona aparcamiento Passeig Sant Nicolau, frente a la Plaza dels Pins.
Organiza Asociación de Talleres del Automóvil de Menorca y PYME. Colabora Consell Insular de Menorca y Ayuntamiento de Ciutadella.
Repassem els titulars del diari Menorca, que avui a la seva portada destaquen que Menorca se queda sin servicio nocturno de gasolineras en invierno. Índigo logra el pase a la final de La Voz Kids. Borja Mateo da el salto a la pantalla con el corto El Tren. Isabel González, Nunca habrán visto nada igual, es directora de La Celestina. La plaza de San Luis es la plaza que San Luis sacó a concurso para un edil del PSOE. El Banco Malo pide 4 millones para vender los cuarteles de Castell. Acusan a la Fundación de Bancs de Sang de ningunear a la Germandad de la Isla. Terrés logra salvar el puesto. Podemos y Ciutadans son los únicos que apoyan su cese. En el foro Empresa Familiar, una entrevista en Magda Pons, gerente de Posquintana, que dijo: luchamos cada día por estar entre los mejores del mundo. 6 meses de prisión por pegar a 2 policías y causar destrozos en el coche patrulla de Amó. 1.100 estudiantes a distancia van a presentar los cursos de la UNED. Y más para Susana Mora, dice que los IGA tienen poco calado. La lesión de Brun casi la descarta para el duelo ante el Águere. Y Albert Torres dijo: ahora quiero ganar el Mundial. 43 segons i connectam amb en José Barber.
Domingo 25 de octubre, Apallisera abre sus puertas. Ven y aprovecha la ocasión. Televisor 24 pulgadas LED, 115 euros. Lavadora electrónica A plus 5 kilos, 159 euros. Estufa de gas, 66 euros. Y más de 300 ofertas pensadas para ti. Solo este domingo 25 de octubre. Descubre también nuestra renovada sección de pavimentos y revestimientos cerámicos. Participa de los sorteos de 16 premios de 200 euros. Talleres show cooking, actuaciones infantiles. Jornada de puertas abiertas en Apallisera Mahón, de 10 a 19 horas, solo el domingo 25 de octubre. Te esperamos. Apallisera, profesionales de la construcción, siempre en tu vida.
Com sempre, repassades actualitat en titulars, anem a saber en José Barber dels temes d'avui que li han cridat l'atenció. José Barber, molt bon dia.
Molt bon dia, Miquel Àngel.
I de vinga, si volen anar a posar matines vespres, ja ho tenim clar, no en podem posar.
Sí, exactament. Veu que sembla ser que aquest hivern quedarem sense servicis vespres, ni les tradicionals ni les de low cost. Bueno, aquí és un poquet a conseqüència de la llei aquesta que ens va posar aquest govern, que obliga un mínim d'una persona, i això clar, entenc perfectament, Miquel, vull dir que hem de ser realistes. Jo quan realistes vull dir no deportivament, perquè jo som del Barça, vull dir que del Real Madrid, no, però realistes en el que passa aquí a Menorca en hivern. Tu te'n vas qualsevol vespre a les 12 o a la 1 de la matinada, qui trobes per dins Menorca?
No, vale. Però sempre si un dia tens una necessitat, una urgència i has d'anar a posar benzina, és molt trist que no puguis posar, encara que sigui automàtic. És molt pràctic posar allà la targeta o posar els 10 o 20 euros i que et doni benzina.
Totalment d'acord, sí, però i si no podem, si hem de tenir una persona allà que aguanti estafetar durant totes les vespres, que val aquesta persona?
I perquè hi hem de posar una persona si podem...
Perquè la llei obliga i per això s'han equivocat.
Barat amb la llei, ja està.
No, exactament, perquè m'ha pensat que per tota la península no hi és aquesta llei. Vull dir que si una persona va allà i va a un low cost i posa benzina, si salia, bueno, jo te puc assegurar que jo es vespre no posat mai de benzina.
Ja.
M'agrada més anar-hi de dia.
Però sempre, altres coses, per exemple, a la farmàcia, qui ha d'anar a comprar un medicament a les 3 de la matinada? Potser quasi ningú, però si qualcú hi ha d'anar, hi ha una farmàcia de guàrdia, posa una medzinera o dues de guàrdia, dic jo.
Sí, però tu quan vas a la farmàcia és un problema que te sorgeix en aquell moment.
Igual que la medzina.
No, la medzina no. Perquè tu, jo crec que qualsevol cotxe té separatet aquell que te diu com que va amb medzina. Tu el que no pots fer és deixar el cotxe baix de tot, dins el garatge, que després tinguis d'emprar-lo, corre cuit el vespre. Jo no m'ha passat mai quedar sense medzina, ni a la moto, ni en el cotxe. I ve d'anar de corre cuita també per anar a posar... Cuidado, no és que estigui en contra d'aquesta. Sí. Però sembla que els clients des vespre, per un que tenim qui tindrà una necessitat d'aquesta, com a queda aves nocturnes, hi ha un divendres de vespre.
Bueno,
a vegades fa por un poquet a veure qui està allà dintre.
Uep, que cosa això que sona de fondo. Escolta, què ha passat a Sant Lluís?
És un escàndal.
Sí, és un escàndal.
Això que no, bueno, que no és la cançó d'en Rafael.
Exacte, bueno, per uns ho serà i per nosaltres serà una cosa normal, dic jo,
jo, per qui mos escolta, jo suposo que diran, bueno, i aquest de què en deixarà? Bueno, en deixarà un poquet desnombrament d'aquest del nou director de Servicis Generals a l'Ajuntament de Sant Lluís. Molt bé, ho vam fer en plan d'aquest molt obert, per tothom, currículum, que presentin, mos ho mirarem, que no se preocupin, que farem és millor, bueno, si és així, pues perfecte, ben beneïda siguis ara. Ara resulta que se van apuntar, m'ha pes que van rebre 66 candidats, els candidats aquests tothom amb el seu currículum, bueno, jo, que quedi clar que no estic en compte des que nombrat, que és una, jo estic en compte de les formes, que és se miren tot aquest qui són els candidats, s'ho miren, trien, hi ha uns baremos i resulta que es veu que la primera volta no basta, es veu que no agrada es qui treu millor puntuació, que fem una segona volta fins que surti una persona de que es nosaltres mos agradi. Bueno, jo me sembla que haguéssim pogut evitar tot això i dir, vinga, nosaltres és un càrrec de confiança, agafarem aquesta persona perquè mos agrada o perquè és d'escolor polític, perquè resulta que aquest jove que hem agafat, aquest senyor, és un edil, és un...
un regidor de Ciutadella.
Un regidor de Ciutadella per part del PSOE, que té un currículum, sembla, bastant bo. Sí. Però jo el que no cap d'entendre és que tanta abertura i tanta transparència que el mateix dia que l'oposició ni ningú, ni el diari sabigués, ni nosaltres sabigués en a qui havien nombrat. Per això jo te diria que el de la cançó d'en Rafael és un escàndol, i aquí al final quan és qüestió de col·locar la gent, parents, afiliats, resulta que calladés tothom, i allò que aquell qui va anar al dentista per primera vegada, que tots dos va dir que no mos farem mal cap dels dos,
cap dels dos,
ni tu me faràs mal aquí ni jo te faré mal allà, vull dir, no ho explicarem per si gent qui mos escolta suposo que se'n recorda.
Perfecte. Com va anar la visita de, que era de responsable d'autoritat portuària, Silla el Rei, vaig veure fotos per Facebook, bueno, va anar molt bé la visita, no?
Si és, no era responsable del no. portal, era el president.
Bueno, jo, el màxim responsable.
No, vull dir que number one.
Sí, sí.
Pues molt bé, molt bé, molt bé. Va ser una visita que jo crec que se van anticipar i nosaltres també la vam provocar un poc, perquè el que sí que hem de dir és que l'autoritat portuària, per tant que a vegades hi ha gent que la critica i tal, en nosaltres, en el que és Silla del Rei, sempre hem tingut una gran relació, i la veritat és que quan hem tingut un problema mos han ajudat. I aquesta vegada, com que hi havia per aquí el president nou, que és en Joan Gualde Torrella, aquesta persona no hi havia estat mai. Bueno, va venir amb el director de Ports, va venir també amb el responsable d'aquí, d'autoritat portuària, Jesús Fernández Reyes, i van fer sa volteta per allà dintre, van quedar al·lucinat ell, sobretot, perquè tot ja hi havien estat. Ja hi havien estat.
Aquest efecte que conté la primera vegada que ve Silla del Rei, tothom al·lucina.
Exacte, a més va veure tot el que hi havia, que s'havia fet durant 10 anys, i el que hi havia de projecte de futur, que és allà on hi ha, jo diria, el leitmotiv d'aquesta visita,
perfecte.
Que és que pretenim ser un centre d'interpretació d'esport de molt.
Molt bé. I va prometre res, col·laboració?
Bueno, va prometre una col·laboració que ara jo m'agrada ser un poc prudent. Se va comprometre amb coses que jo sempre m'ha agradat veure les coses escrites, que ara no és el moment de dir el que se va comprometre. Però el que sí que tenim ben clar és que nosaltres el que fem és un esforç per treure ajudes de la Unió Europea en les relacions que darrerament han tingut.
Molt bé.
I per acabar... És molt necessari, Miquel, perdona, és molt necessari que esport de molt, si li volem donar un aire d'aquest d'abertura i que la gent conegui esport, vull dir, m'assembla que val la pena muntar aquest centre d'interpretació a Silla del Rei.
Molt bé. I per acabar, un tema de deports. En els deports avui, la Susana Mora, la consellera d'Esports, diu que troba que els Eagles Island Games tenen poco calado en relació a la possibilitat de que Menorca sigui seu d'aquests jocs l'any 2021 o quan sigui. Bueno, potser la gent de Menorca que no ha vist mai ni ha estat en els Island Games pugui pensar això, que tenen poco calado, però és que hi hem estat un parell de vegades, jo en el cas meu he estat a Rodas i a les illes Alan, a Finlàndia, per una població de com Menorca, que sempre són poblacions de 80, 100, 100 i pico mil habitants, escalador que pugui tenir que durant una setmana o més se t'hi venguin 4.000 persones joves i acompanyants amb ganes de divertir-se, de gastar, d'anar per aquí i per allà, escalador que té, em sembla que no és poc. Però bueno, bé, tot són opinions. I tu,
la meva opinió, Miquel, és que escalada que pot tenir organitzant aquí jocs aquests és que donaria una promoció brutal de lo que et silla.
Sí.
Vull dir, jo crec que té molt més calado es venir a fer els jocs aquí, tota aquesta gent que ve aquí, perquè se mouen centenars de persones.
Sí, unes 4.000. Sí, sí.
Unes 4.000.
Sí, sí,
més
sí.
Que mai. Vull dir, el que hem de fer és tenir-los aquí. Quan morenem allà, jo sempre he criticat un poquet entre vestidors de que tinguem de pagar aquest polític que s'apunta, que com que és un viatge, que sembla que és unes vacacions, que s'apunti gratis total per anar a les illes que van a fer aquests jocs. Però jo m'assembla que el que fa l'administració darrerament, que és pagar una part i l'altra part se la paguen els participants, jo, és molt ben arribat, i que també tinguin de, que tinguin de sortir en els informadors de ràdio.
Sí, en altres m'ho sortia gratis. Sí.
Però és que m'ho té de sortir gratis, perquè vosaltres aneu a fer una feina. Jo estic en contra d'aquell qui s'apunta, perquè això sempre sol passar. Amb aquests viatges s'apunten una sèrie de polítics que no tenen res que veure a el que van a fer, però com que és gratis total, m'ho anant cap allà. Jo crec que aquesta senyora s'ho hauria de fer mirar, i me sembla que venir a jocs aquí pel 2021 crec que hauria de ser una...
A més, jo sempre ho dic, si venen aquí a Menorca, la gent que vindrà al·lucinarà, perquè el nivell d'instal·lacions que tenen altres, el nivell organitzatiu i el nivell d'atenció que els donarem serà molt més gros que el nivell esportiu d'atenció i d'organització que tenen en els altres llocs, que jo que ho he vist al Mancú dues vegades. Pots comparar i te sents orgullós de lo que tenim aquí a la nostra illa i de com fan les coses. Per tant,
això passa el mateix, Miquel, que el que tu comentaves, i estic totalment d'acord. Que aquí no ha vingut mai a la illa del Rei, bueno, aquests són uns ocupes, aquest que no sé què, que quan pateja durant un dematí l'illa del Rei, aquesta frase de que som uns ocupes, que nosaltres hem anat a un lloc que no teníem de fer, no hi ha ningú que s'atreveixi a dir-ho. Jo crec que deu passar el mateix amb això de
dir-ho. No hi ha res més bo que viatjar i veure coses. José, com sempre, gràcies, bon dia i demà més.
Demà més, fins demà. Adéu, bon dia.
Centro Maxilofacial Dr. Manel Coll Anglada, 971-48-4487. Único especialista en cirugía oral y maxilofacial residente en Menorca. Somos el primer y único centro en Menorca que integra la odontología y cirugía maxilofacial, ofreciendo un tratamiento completo a nuestros pacientes. Nos dedicamos a la implantología dental y a la odontología. Prótesis dental, ortodoncia, endodoncia, odontopediatría y estética dental. En Centro Maxilofacial te ofrecemos la seguridad que implica una formación médica y especializada en cirugía oral y maxilofacial para el cuidado de tus dientes. Estamos en la calle Dr. Camps 42 de Ciutadella. Cita previa en el teléfono 971-48-4487. Para más información, consulta en la web centremaxilofacial.com.
3 minuts i connectarem amb Antoni Pons Fuixà. Abans, l'opinió i el comentari setmanal d'en Joan López Casanovas.
Es matí de Menorca, s'afirma de Joan López Casasnovas.
La reforma constitucional indiable, així es titula el text que acaba de publicar l'editorial madrilenya Los libros de la catarata. És un llibre que haurien de llegir, si més no, i comentar tots els polítics en actiu aquí i avui, especialment els nacionalconstitucionalistes, que recorren a la llei com espasa per estoquejar rebels, indepes o moderadament crítics amb l'estat quo, o que s'hi amaguen com darrere una bambolina quan no tenen altre recurs que esgrimir allò que els interessa d'una Constitució a la qual, prèviament, han maldat de sacralitzar fent-la intocable. La convivència ciutadana implica el respecte a les lleis, però aquella, la convivència, perquè sigui sòlida, s'ha de basar en els principis de la democràcia, que mai no ha de quedar per davall de les normes. I manco encara si aquestes normes la contradiuen, la qüestionen o esdevenen en mans de dogmàtics referències immutables d'interpretació única. Per l'autor d'aquest llibre, Javier Pérez Royo, l'estat espanyol manca de constitució territorial d'ençà que la sentència del Tribunal Constitucional enderrocà l'Estatut de Catalunya de 2006, que havia estat aprovat pel Parlament català i, previ raspallat del PSOE, també havia estat aprovat per les Corts Espanyoles i, a més, votat pels catalans en referèndum. La garantia del mecanisme pactat per la Carta Magna, idò, es va trencar el 2010 per mort d'un Tribunal Constitucional extremadament polititzat, enardit i empès per un PP llavors a l'oposició. a qui, segons el catedràtic sevillà Pérez Royo, no corresponia entrar en qüestions pertanyents a l'àmbit polític. Un autèntic cop d'estat, va dir. Però la tesi del catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla va molt més enllà del tema puntual, però el seu pare, que és gravíssim en el seu pare del procés català. Afirma el catedràtic que avui reformar la Constitució de 1978 per fer-ne quatre retocs, com els que sembla que estarien disposats a fer els partits dinàstics, és via morta, i qui voldrà trobar un desllorigador al laberint que han creat al llarg d'aquests 37 anys hauria de fer senzillament foc nou. El consens de la transició, que permeté la dissolució de la legalitat franquista, es basava precisament en l'acceptació de la monarquia i en un model d'estat bipartidista i antifederal. Els canvis de sistema són, però, gairebé impossibles, no tant per la complicada mecànica de les reformes, que també, sinó perquè el sistema s'assenta en uns procediments electorals edificats per una imposició predemocràtica de la monarquia decimonònica, la província. Aquesta és font de ruptura del principi d'igualtat, sagaçment desnaturalitzat, desviació calculada, en diu Pérez Royo, i podíem dir que el relat político-jurídic d'aquest catedràtic no mos deixarà indiferents, i és imprescindible, a més si d'haver algú vol plantejar un futur de convivència.
Es matí de Menorca, s'afirma de Joan López Casasnovas.
Si estàs radiant perquè tens...
gratis.
Unes ulleres...
gratis.
És que has passat per Multiòptiques, perquè ara és més fàcil gaudir...
gratis.
...de les teves ulleres. I és que només a Multiòptiques, amb les teves ulleres molt graduades amb antireflexant per 77 euros, ara te n'emportes unes altres... gratis. Mo, més de 1.000 models. Consulta condicions a Multiòptiques.
Multiòptiques Mahón. Ses Moreres 25, Mahó. I Multiòptiques Mallans. Ses Voltes 31, plaça Pins 6, Ciutadella. Número 1 en serveis òptics.
Vinga, doncs, tot d'una. Saludem en Toni per suixar. Toni, molt bon dia.
Bon dia tinguem.
Vinga, un dia una mica d'aventat, però fa una estona xerràvem així entre tu i jo, que es veien vegades sento coses dolentes, no?
Sí. Entre altres coses, ses mosques.
Ses mosques.
Que, bueno, és una cosa que avui ja dins les cases de poble ha desaparegut, perquè hi ha prou producte per on hi hagi, però en el camp sempre n'hi ha. I resulta que quan hi ha canvis en aquest temps, que ja estem a punt de canviar una estació amb una altra, les mosques, quan elles apareixen i se posen a la dosa, i per això és que el vent de muntana, bueno, pues, de vegades ja fa començar...
Sí. A més, fins ara, les mosques que dies així que fa una mica de calor encara, són mosques que sembla que són tontes, s'envesten per tot i s'aferren,
sí,
no hi ha qui...
Sí.
Escolta, ja que xerraven...
Segurament és perquè elles ja acaben
l'existència.
El seu
cicle. Escolta, ja que xerraven de canvis d'hores i aquestes coses, tu series partidari de canviar l'hora o de deixar-ho tal com està? Perquè ara hi ha molta gent que diu que no s'hauria de baratar l'hora, que està millor abans i...
Jo seria partidari de dir-ho així com està.
Així com està ara, no com
sí,
està abans.
Sí, segurament que com fan que, bueno, que el sistema que han duit, que és a nivell europeu, per qualque cosa veu ser. Però mira, una cosa curiosa, vaig sentir no fa massa un senyor, o sigui, em sembla que era un catedràtic, i què passaria si nàssim en vora del sol? Què passaria? No sé què passaria, jo tampoc ho sé.
Què passaria? Ah. Però, bueno, tu hi anàveu en aquell temps en l'hora del sol, o no?
Exactament. Nosaltres anàvem en l'hora del sol i no teníem cap problema. Sabíem que algun havien de dinar i ens regien en les ombres dels llocs,
sí, sí.
Bueno, una sèrie de senyals, i en l'hora d'anar... retiràvem, i això anava al llit, o anava al llit,
sí.
I això deixava que m'ho aixecava.
La gent aixecava més prest i anava allí més prest, també.
Exactament.
Oh, bueno.
Ara, segurament que això, avui en dia, pues, deu ser, no, potser, això no seria, no seria rentable, no seria rendible, ja, ja. O no
bé,
sé.
Bé, ho deixarem per descansar més. Escolta, la setmana passada van xerrar de txernador, d'aquell aparat que era per filtrar els diferents graus de farines, quan molíem el gra, que hi havia la farina flor, hi havia els prims, sí, sí, sí. Bé, una volta tenim tot això ja molt i passat per el txernador, quedava la farina i els diferents tipus de farina, i supos que després o anava pels animals o havien de pastar qualque cosa.
I doncs, bé, després d'això, cada cosa anava en el seu lloc. El que hi ha per animals, hi ha per animals, que ja ho hem dit altres vegades, el segó hi ha per les gallines, fins hi ha per pollets, la farina flor hi ha per fer les coses més delicades, i l'altra farina normal hi ha per fer pa. Sabem un poc d'això, del pastador, per exemple, no és el mateix, o no era el mateix, el pastador que la pastera. La pastera, naturalment, era a qui on pastaven, no? I a més, devia pastat quan havien cuit el pa, el solien dur en cobos i el tornaven a posar dins la pastera perquè deien que allà dins se guardava bé, i no tornava dur. D'això també podem parlar un poc. Però llavors hi havia el pastador. El pastador ho atribuïen a dues coses. Una era l'edifici a qui on pastaven, que era el pastador, i també hi solien tenir el cernador, i l'altre era també en el qui pastava, perquè hi havia una cosa curiosa. Normalment, jo de vegades m'estic referint un poc a la pagesia de llocs més grans, o sigui, aquí on pues, un pastador tenia feina perquè havia de fer molt de pa, perquè potser llocs més petits pues, ho feien, no sé, amb menys quantitat, com és natural, no?
Toni, una part així ràpidament. Tu, quan tu xerres d'un lloc petit, quantes persones hi havien? L'amo, una dona i quatre o cinc fills com a mínim aquell temps,
sí,
i després els missatges.
Era molt bo de fer, havia de ser molt petit el lloc que no hi hagués cinc o sis persones. L'amo i la dona se tenien un paio de fills, a tots els llocs hi havia un missatge o n'hi havia dos, però llavors n'hi havia uns altres de llocs grans, bueno, que n'hi ha per tota silla per llocs grans. La diferència que hi ha és que n'hi ha uns que estaven, són més prims, els altres més buixats, els altres més fondos, com pot ser tot la part nord, la part de Ferreries, Mercadal, sí, sí. També hi ha Favall, van moltíssim. Clar, aquest lloc vull dir que això eren llocs grans on hi havia molta gent.
Molta gent? De quantes persones podran xerrar, Toni?
Mira, podem xerrar de fins... De vegades ja això és un màxim, però bueno, en aquest l'he viscut jo personalment, de fins a 20 o 21 persones en temps d'estiu.
Sí, 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 sí.
Temps d'estiu.
Envien de fer...
S'alta temps de 7 o 8
sí,
o 10.
Sí, envien de fer de pa, idò.
Envien de fer de pa. I per tant, també, com dèiem d'espastador, com he dit, l'edifici aquest que era aquí on pastava, també som el que pastava, era... De vegades, no sé per què, però quasi sempre s'hauria de ser el mateix. Perquè deien que hi havia, així com fesses fogasses, també n'hi havia qui deien que sortien millor fetes de segosquí, amb això també deien que hi havia gent que per pastar el pa eren més trobadors, el pa trobava més a vegades un que els altres. I també s'ho havia de mirar, perquè clar, el pastar era una cosa molt dura, i quan havia de pastar molt. En l'hivern, els altres, gent que hi havia allà, els altres missatges, s'ho havien dit, mira, que hi està bé el pastador, perquè un dia de fred d'aquell s'escalfa de debò, no? Jo me'n recordo haver vist el qui pastava, un dia de fred d'aquell qui pela, ben arromangat, i de fred no en tenia gens.
Vols dir, Toni, que no era una cosa de madona això, sinó que era cosa d'homes també,
no? No, es pastava aquest de debò, no era... Bueno, la madona a vegades malgrava un poc que deien llavors la pasta antes de fer pa, però bueno, això de pastar de bé i pastar a puestos que envien a fer bastant era cosa d'homo. I a més, sense que si hi ha els homes de menys talla, els homes més senzills, quasi sempre...
Era un bon homenot, no?
Que tingués un bon braç,
sí,
no?
Sí, sí.
I que tingués un bon braç, o sigui, i clar, i en l'estiu tampoc ho passava gens bé, perquè ja me diràs tu, que és quan més pa havien de fer,
clar.
I clar, i s'acabó el cafè,
i com et suaven, per això potser el pa quedava gustós.
Sí, de una cosa també, que potser avui no té cap importància, però que llavors hi donava molta, és que pel calor que contingués, no estava ben vist que es llevà sense camia.
Clar, sí, sí.
Sense camia, bueno, sí,
No estava bé, no estava bé, sí, sí.
No estava bé. Tot el més que podíem fer era anar allò que deien ximarret esport, no?
Sí, sí.
No, ximarretes que no tenen mànega.
Aquelles camisetes que diuen camisetes tipo Imperio, me sembla.
Sí. Us hem acabat de dir quin era el nom. No? I, bueno, allò encara era passable, per això d'anar sense camia, doncs, quines eren les raons aquestes? Bé, que no estava ben vist, eh? Estava bé, jo recordo l'home sentit, ah, Déu-me-n'hi guarda, que estava molt pelut, que estava molt escrèix, que estava molt escrèix, res.
És
el que hi havia, Miquel.
Sí, sí.
És el que hi havia. I, bueno, i teníem que pastar, teníem el llevat amb verí, que el llevat d'aquell temps, és el que hi deia, el llevat verí, que era el llevat que havien deixat fer de l'anterior pastada,
sí.
Que consistia en un tros de pasta, fent com un mató, una sí, cosa sí, rodona, sí. I amb una eina que empraven per rascar un poc la pasta que quedava dins la pastera, que li deien serreure,
sí.
Quan aquest pastor estava fet, li feien una creu. Li feien una creu, que sempre li feien una creu, això acabava així, i ho posaven dins un pot. Apuestos, posaven-hi un pot amb un pot d'oli, i apuestos tal vegada no. Però això era el llevat que servia per la pròxima pastada.
Sí, sí, que és una pasta que fermentava i fa que després el següent pa, doncs, també estovés i totes aquestes coses.
Exactament. Bueno, es paga feien llavor. La veritat és que, bueno, mira, avui en dia, bueno, ja que s'ha posat de moda i de cada pàgina que vénen més els mercats, que sí. Mercats personals, que per cert gent de fora pot ser molt d'interès,
sí, sí, comprar molt.
Un pa de pagès sense voler despreciar en cap moment aquest pans que fan ara de pagès.
No són el mateix que fan antigament.
I què escrivien en el pa? Quan tenien el pa fet, que jo recordo que el feien rodant les mans així i donaven un petó sol. Llavors, enmig, l'estranyien en situ, feien una mossa, per la qual el pa quedava com dues etapes, com si tingués una tapadora quan eren cuits, saps?
Sí, sí.
I posaven aquest pa, llavors ja posaven dins el forn. I clar, quan sortien estofats, sortien buits, a vegades la zona de damunt quedava un poc més tombada, però res. Fins inclús a cap pa, si n'hi havia que tenien costum, que quan el tren de forn, si eren molt grossos, o quan s'havien de menjar, en podien fer dos, sense voletar, perquè llevaven la part de damunt i la part de davall, i era prou gruixada per fer unes bones llesques.
Sí, 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 sí.
Jo, Miquel, no són jo que tinc que fer preguntes, preguntes.
Pots fer preguntes també, si vols.
Una cosa.
Digues.
Tu, Miquel, he viscut en el camp,
sí.
Però jo en saps molt, perquè t'agrada. Te voldria demanar una cosa.
Digues.
O te voldria donar la teva opinió. Una llesca de pa d'aquell temps, fos el que fos en teva de mantega, fos a vegades si posava en conserva,
el formatge,
què trobes tu?
Que avui en dia, si no és qualque mare o qualque àvia que em faci, no en trobes per un món, a cap botiga, ni a cap forn, ni a cap súper, ni a cap fira de partesà.
Sí. Però trobes que avui aquest tipus de menjar, aquest pa,
sí.
Aquest pa, el trobaríem la gent d'avui, el trobaríem bo, com el trobàvem llavors?
Jo suposo que sí, clar que sí, perquè les coses bones són bones, sempre, me sembla jo.
I un bon... Sí. Això és el que jo sembla.
Sí,
però
llavors, sí.
Hi ha una cosa curiosa, que, bueno, quasi sempre pastaven una vegada en la setmana.
Sí, i el pa durava.
Que vull dir que el pa, que com que era, tenia més pasta,
sí.
Era més duixat, també tornava manco tu.
Sí, 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 sí.
I jo mai havia sentit xerrar de pa dur,
Sí, sí.
Pa que tenia 3 o 4 dies, pues feien unes bones llesques,
ah,
i la veritat és que no
era
hi havia...
Boníssim. Sí, 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 sí.
I com que llavors el pa dur, o sigui, ruagós de pa, pues n'hi havia pocs, perquè...
Tot s'aprofitava.
Tot s'aprofitava. Jo me sembla que això ha canviat moltíssim. Llavors, una cosa que ja dic, Miquel, si tinc temps...
Sí, 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 molt curta, també.
Si m'ha fet creïm de cap pa tan pluït, i, bueno, un altre dia podem treballar que passava quan te posaven dins el forn, i que havia d'escombrar,
sí,
i
sí, sí,
hi havia una sèrie de coses més.
Fer, sí, sí. I una sèrie d'eines que també eren necessàries per coure l'espai.
Però queda, bueno, jo crec que era un pa boníssim.
Pa boníssim,
i
un pa.
Tot això se'n va anar a Norris, dic jo, potser som un poc crítics això, quan va arribar el llevat de París.
El llevat de París, el llevat de París. No sé, no, jo no sabia si venia de París o d'on, però sí que me'n recordo.
Que, nom...
Jo me'n recordo aquelles barres de llevat, clar que me'n recordo, sí, sí.
Exactament. Va resultar que allò, clar, tenia, jo no sé, suposo que devia ser natural, bastant, i era molt més ràpid,
ja,
no?
Ja, ja.
Bueno. I va ser ja quan la gent, això va ser quan solien dir en termes pagesos quan van començar a encallar el carro.
I de vinga, nosaltres també el deixarem encallat en el carro perquè el temps no dona per més, Toni. Jo, el del llevat de París, no, jo sabia que altres coses venien de París, però el llevat no ho sabia, però mira,
sí,
sempre prenen coses.
Sí, i aquest el millor de qualque lloc devia venir,
Toni. Però, bueno, i nosaltres també
que arribava aquí.
Sí, sí, i de Toni, nosaltres també la setmana que ve també vindrem de qualque posto, vindrem d'aquí mateix, de la Copa, i tornarem a escoltar-te amb interès i amb molta atenció. Toni, com sempre, gràcies, bon dia i bona setmana.
Molt bé.
Adéu, bon dia. Adéu.
Adéu.
Ràpidament, i abans de les sensacions musicals, en Joan Junicots Esports demanen pas. Joan, molt bon dia.
Bon dia i bona hora. Serà avui quan la receptora catalana de la Barca de Menorca, Raquel Brun, sabrà amb exactitud l'abast de la lesió que es va produir aquest passat dissabte en el pavelló, en el centre multiusos Lobete de Logroño. Hem de recordar que la jugadora catalana de l'equip Ciutat de Llanc va patir una important fissura en el dit petit de la mà esquerra després d'un remat dur de Nepekovic. Una Raquel Brun que encara no s'ha entrenat aquesta setmana i que serà amb la visita d'avui en el traumatòleg, en el doctor Massanet, que sabrà com dèiem quant fins quan haurà d'estar de baixa. Ja m'ho deia ahir en Pep Llorenç a Copa Menorca que és seriosa dubte de cara a l'important compromís que tenen les ciutadanques aquest dissabte en el pavelló municipal contra el club voleibol Aguere. L'equip de Tenerife és un dels grans, és un dels candidats d'estar dalt i per tant és tot una prova de foc per un Abarca de Menorca que, recordem, setmana a setmana va millorant amb les seues prestacions. Un dissabte cap vespre, que abans, a les 5 i mitja, viurà la presentació dels diferents equips que aquesta temporada defensaran la camiseta del club voleibol Ciutadella. Canviem d'esport, anem a xerrar ara de ciclisme, perquè el ciclista internacional Albert Torres, després d'haver penjat la medalla d'or en el campionat d'Europa de ciclisme en pista celebrat a Suïssa, des d'ahir vespre participa en els 6 dies de Londres en el velòdrom olímpic junt amb el seu inseparable corredor mallorquí David Muntaner. Un Albert Torres que hem de recordar que és la primera vegada, és el primer espanyol en penjar-se el doblet, és a dir, mundial i campionat de Europa. Acabarem xerrant de motor i d'en Quique Perelló, que aquest dissabte passat, aquest diumenge passat, millor dit, es va coronar en el campionat de Catalunya. Un Quique Perelló que ara només li queda una prova, li queda la darrera fase del campionat de Catalunya per rubricar el que seria la millor temporada de la seva història. Això és tot.
Gràcies, Joan, bon dia. Gràcies.